cobre Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Pere Aragonès ja té definit el seu nou govern, que prendrà possessió demà a les 9 i a les 10 ja participarà en l'habitual reunió del Consell Executiu de tots els dimarts. Aragonès ha intentat buscar complicitats entre el PSC, Junts i Podem amb l'entrada dels històrics Joaquim Nadal i Carles Campuzano i la primera líder de Podemos a Catalunya, Gemma Ubasart. Bona tarda, soc Carlos Losada i amb aquesta mà estesa, sobretot a PSC i Comuns, Aragonès reconeix la seva posició de debilitat política, ja que només té 33 diputats, Esquerra Republicana. El president de la Generalitat sap perfectament que li costarà Déu i ajuda treure endavant qualsevol iniciativa parlamentària i, a més, cal tenir en compte que la CUP li dona l'esquena i que els seus exsocis de Junts han optat per la via de la radicalitat, una radicalitat que lideren Laura Borràs i el pròfug Carles Puigdemont. Deixant de costat les estratègies polítiques de cada formació, els sectors econòmics, socials, sanitaris i educatius catalans demanen al nou govern que aparquin les picabaralles partidistes i posin llum llargues per fer front als greus problemes que tenen els catalans amb la crisi inflacionista i també l'energètica. Yolanda Canales ha recollit els missatges d'uns i d'altres.
Des de Foment donen un vot de confiança al nou govern, esperen que sigui eficaç i que tingui molt present que ha de tirar endavant els pressupostos de la Generalitat per al proper any. És una qüestió indispensable, segons David Torno, secretari general de la patronal, que no vol ni sentir a parlar d'una pròrroga pressupostària perquè, per exemple, Catalunya podria perdre al voltant de 2.500 milions d'euros dels fons Next Generation. Tornos, en la mateixa línia que el president de Foment, Josep Sánchez Llibre, demana que no hi hagi vetos entre els partits a l'hora de negociar aquests pressupostos.
Si hay formaciones políticas con las cuales se pudiesen llegar a acuerdos, bueno, pues yo creo que de entrada no hay que ponerse ningún veto y en todo caso sondear la posibilidad de negociación y colaboración para sacar adelante los presupuestos, que insisto, para nosotros sería un aspecto realmente importante.
Des de la vessant més social, la taula del tercer sector es mostra satisfeta amb el nomenament de Carles Campuzano com a conseller de Drets Socials perquè coneix molt a prop el sector. Quina és la petició més urgent que li fan? Que actualitzi la renda garantida de ciutadania i l'ingrés mínim vital i que puguin compaginar-se les dues ajudes. Però, sobretot, demana seny als polítics. Francina Alsina és la presidenta de la taula del tercer sector.
Una mica de seny i que realment pensin en les persones i en el moment en què estem. Perquè aquest moment no és com per anar fent tonteries i que, a més, el que davant d'una situació de pobresa que com no hem tingut mai en aquest país, no l'hem coneguda mai.
Menys entusiasme genera el nomenament de Joaquim Nadal com a conseller d'universitats. Des de l'Assemblea per una Escola Bilingüe o des d'Universitaris per la Convivència no creuen que canviï gaire les polítiques de la seva predecessora, de Gemma Geis, tot i que benvingut sigui, diuen, qualsevol pas endavant que es faci en favor del bilingüisme o de la convivència universitària. Ana Losada és presidenta de l'AEB.
Alguien que entra viniendo del PSC en un gobierno independentista que tiene como acción importante de su gobierno la exclusión del español, del castellano, tanto en la escuela como en las universidades, como en todas las instituciones, es porque acepta esa política y, por tanto, continuará con la que seguía hasta ahora, sin la Gemma Geis.
I Metges de Catalunya demana al nou conseller de Salut, Manel Balcells, que millori les condicions laborals i retributives del personal facultatiu.
Gràcies, Yolanda. El primer gran repte del nou govern de Pere Aragonès serà l'aprovació dels pressupostos del 2023 i quina o quines formacions li faran costar, perquè, recordem, els republicans només tenen 33 diputats. Des del PSC s'han tornat a posar a disposició d'Aragonès a qui li demanen que recapaciti i aixequi el veto negociador dels pressupostos. Els socialistes consideren que seria irresponsable una pròrroga pressupostària, ja que es podrien perdre importants injeccions econòmiques tant de l'Estat com també dels fons europeus New Generation. Sergi Torr.
I els socialistes tenen l'estratègia clara amb Esquerra, intercanvi de suport de pressupostos a Barcelona i Madrid. Esquerra treballa amb la pròrroga a Catalunya per tenir més marge de maniobra per pressionar a Pedro Sánchez. Però el PSC alerta. Catalunya perdrà 3.000 milions d'euros al 2023 si Aragonès no aprova els comptes públics per interès polític. I són diners, segons els socialistes, que perdran els catalans per escut social, per polítiques de treball, per energies renovables, per educació i per salut. La portaveu socialista, Elia Tortolero, eleva a irresponsabilitat si Aragonès nega el suport pressupostari del PSC.
La mà estesa amb que això sigui una realitat, amb que Catalunya disposi d'aquests pressupostos amb els 3.098 milions d'euros de més, no? que estem segurs que Catalunya necessita, i per tant nosaltres creiem que seria una irresponsabilitat prorrogar els pressupostos, que és una irresponsabilitat posar línies vermelles als diferents partits, sobretot perquè cal recordar que té 33 diputats i 7 grups a l'oposició.
El PSC diu que el govern d'Aragonès únicament representa el 20% de la població. El PSC no vol activar cap alternativa. Se sent còmode amb aquesta línia. Mà estesa a Esquerra. I si els republicans la neguen, acusant-lo de perjudicar els interessos dels catalans, mentre Illa consolida el seu paper d'alternativa.
Tot i els oferiments que hem escoltat del PSC, des d'Esquerra continuen picant l'ullet als seus exsocis de Junts per Catalunya. La portaveu Marc Vilalta els demana que no facin una posició destructiva i donin un cop de mà per aprovar els pressupostos de 2023. Vilalta diu que els catalans no entendrien que el que era bo fa una setmana ara fos dolent. Mar Puerto.
Sí, la secretària general adjunta d'Esquerra Republicana i portaveu del partit, Marta Vilalta, ha assegurat que seria dolent pel país que Junts fes una oposició destructiva després de la seva sortida del govern i, per tant, no s'entendria que ara es desentenguessin i passessin a fer una oposició frontal pel simple fet d'haver sortit del govern.
No entendríem que ara passessin del blanc al negre i tot allò que era bo la setmana passada, doncs ara ja sigui dolent simplement perquè han decidit sortir d'aquest govern. Seria bastant incoherent en aquest sentit i poc útil i poc responsable pel que fa al servei públic que hem de garantir des de les institucions públiques.
A més, també ha assegurat que Junts ha estat còmplice de la bona feina del govern i confia en que ajudin a aprovar els pressupostos que fins ara ha elaborat el conseller Giró.
Uns pressupostos que fins ara ha elaborat el conseller Giró, que els ha deixat preparats, embastats, però que ja s'havien treballat en bona mesura. Si eren uns pressupostos bons que havia preparat el conseller Giró i, per tant, entenem que compartits també per Junts per Catalunya, entenem doncs, que tampoc hi hauria d'haver problemes per poder-los aprovar conjuntament amb Junts per Catalunya.
A tot això, Vilalta ha volgut agrair la tasca duta a terme pels exconsellers i ha assegurat que el nou executiu català seguirà treballant per donar resposta a les necessitats de la ciutadania sense oblidar la resolució del conflicte polític i sense abandonar ni dimitir de les seves responsabilitats. A més, també ha volgut remarcar que hi haurà un govern compromès al 100% amb la taula de negociació i amb la via de resolució democràtica del conflicte amb Espanya.
Sobre el nou govern, doncs la diputada de Ciutadans, Anna Grau, ha assegurat que el nou executiu en solitari d'Esquerra és un govern Frankenstein amb consellers que són joguines trencades del procés. En una roda de premsa des de la seu del partit ha dit que més que un govern de concentració és un govern de desafecció, del qual no tenen cap expectativa. Així ha explicat que tot i que l'anterior executiu d'Esquerra i Junts era pèssim, sí que n'esperaven alguna constant vital com l'aprovació dels pressupostos. En canvi, ha remarcat que ara no tenen cap garantia de res, absolutament de res. I encara una altra derivada sobre els nous consellers. Aviam si el nou titular d'universitats, Joaquim Nadal, posa ordre entre els rectors de les universitats públiques que semblen més preocupats per fer política que per millorar el sistema educatiu. I és que avui, per exemple, l'associació que els agrupa, que es diu la CUP, ha emès un comunicat en el que reclamen una sortida al conflicte polític sobre la base de l'amnistia i l'autodeterminació. Dues reclamacions que, Yolanda Canales, sembla que no són les grans prioritats de la comunitat universitària, oi?
No ho són, ni molt menys, segons ha recordat la portaveu d'Universitaris per la Convivència i professora de Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona, Isabel Fernández Alonso, que insisteix en la necessitat de neutralitat ideològica de les universitats. Però en aquest comunicat els rectors parlen d'amnistia, autodeterminació o conflicte polític. Un llenguatge, especialment aquesta última expressió, amb la que estan assumint el discurs i el llenguatge del nacionalisme, segons Fernández Alonso. Això, diu, ja és una presa de posicionament clar que vulnera la llibertat ideològica, perquè un rector no pot parlar en nom de tota la comunitat universitària.
Claro, esto ya es un posicionamiento, ya es una toma de partido y, bueno, es lo de siempre, es la vulneración de la libertad ideológica, de la libertad de expresión, el arrogarse la representación del pensamiento de toda la comunidad universitaria como si todos pensásemos lo mismo. Es realmente muy grave y se está normalizando y es una tras otra, ¿no?
Per la professora de l'Autònoma és preocupant aquesta estratègia uniformitzadora que va en contra de la pròpia essència de la universitat, però que no li sorprèn. Es tracta, diu, de que hi hagi una pluja fina, és a dir, que es llencin contínuament i es parli contínuament d'aquests conceptes perquè quedi en la idea col·lectiva. I això, segons Fernández Alonso, encaixa perfectament amb la nova estratègia, especialment d'Esquerra Republicana, que consisteix a rebaixar el to, però en el fons mantenen els mateixos objectius polítics.
Hem arribat així a 2:15. Moment ja per obrir l'àrea de serveis. fem, com sempre, amb la previsió del temps. Es la té preparada el Moisés Camunyes. Bona tarda, Moisés.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a Catalunya cels ennuvolats o coberts i s'esperen ruixats i tempestes, sobretot a zones de la meitat nord del territori, amb unes temperatures avui sense grans canvis, amb màximes de 26 graus a Lleida, de 25 a Tarragona i a Girona i de 24 a Barcelona. I si en referim al vent, durant aquesta tarda predominarà el vent de l'est i del sud-est. Si parlem ara de la jornada de demà dimarts, esperem un dia de cels ennuvolats o coberts i a Tarragona s'esperen ruixes i tempestes sense descartar que puguin ser localment fortes i persistents a l'extrem sud, mentre que la resta no es descarten alguns ruixats aïllats o tempestes ocasionals. Si parlem de les temperatures, baixaran lleugerament demà amb unes màximes de 23 graus a Barcelona i a Girona i les màximes també seran de 23 a Lleida i a Tarragona. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Ha estat un matí prou tranquil a la xarxa viària. Sabíem com estan les coses a hores d'ara. Ens ho explica la Sílvia de l'AMBA. Bona tarda, Sílvia.
Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments, Enrique, la situació viària és tranquil·la, fluida i sense problemes. Ha estat un matí bastant intens a primera hora, però en aquests moments pot circular sense problemes. Compte, això sí, allà on s'estan fent obres, on cal circular amb més prudència. Això és tot el moment. Molt bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Els dentistes recomanen als ciutadans assegurar-se de la formació del seu odontòleg per evitar ensurts i problemes perquè els dents no tornen a créixer i els implants no és com comprar-te un cotxe nou. T'explico això perquè aquest cap de setmana hem conegut que s'ha presentat una clínica dental a l'Eixample de Barcelona amagada dins d'un antic restaurant xinès i que presentava nombroses deficiències higienico-sanitàries i també administratives i que es va descobrir, sembla ser, de manera casual per part de la Guàrdia Urbana. Sergi Torres, la gent amb la que has parlat aquest matí, són conscients de que la salut bucodental s'ha de deixar en mans de bons professionals o, per contra, primen el tema preu amb els riscos que tot això comporta i a tots els nivells.
Doncs som plenament conscients, Carles, que hi ha massa en joc per no tenir un coneixement previ d'on vas. Sílvia en reconeix que s'informa prèviament de la clínica dental.
Sí que m'ho miro. Vaig a llocs que sàpiga que estan homologats i que hi ha personal preparat, sí. Que sigui tot com toque, sí. Tinc clar que és això, que la salut també dental és molt important i que pot provocar problemes. Sí, que pot tenir una repercussió a la llarga negativa i és una cosa delicada, sí.
Miquel també admeta que no s'asseu a la butaca d'un dentista si no hi ha un coneixement previ.
Pensi que quan un client, o sigui, un pacient se sente al sillón d'aquesta clínica, la doctora ho revisa tot. Vull dir que, i clar, si hi ha un altre problema, derive a altres doctors. En canvi, amb aquestes clíniques això no es fa.
Ara bé, les temptadores i falses ofertes econòmiques, a publicitat fraudulenta i activar un interessat sistema de boca a orella a les proximitats de la clínica falsa generen una clientela que posa en seriós risc la seva pròpia salut. Montserrat Acomella, professional, alerta. Implants a 150 euros és impossible.
Si hi ha materials bons, és impossible que sigui una odontologia, diguem, del tot fiable, perquè jo veig implants a 150 euros. Això és impossible. 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 És impossible.
El sector adverteix. A Catalunya hi ha moltes clíniques clandestines. S'ha d'actuar policialment i alertar de les seves conseqüències a clients potencials. L'última intervinguda a Barcelona, ubicada a uns baixos d'un pis al carrer Comte de Borrell. La Guàrdia Urbana l'ha descobert per un fals avís d'incendi. Foc no n'hi havia. Una clínica dental amb lliteres de llum i calefactors sí. Ha estat presentada per la policia local.
Gràcies, Sergi. Saludem ara al senyor Antoni Gómez, que és el vicepresident del Col·legi d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya. Senyor Gómez, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, suposo que d'aquest cas que acabem de parlar ara, d'aquesta clínica il·legal que hi havia a l'Eixample de Barcelona, des del Col·legi no devien tenir constància d'aquesta activitat il·legal i que s'ha descobert, com hem escoltat, per casualitat, oi?
Sí, la veritat és que, bueno, per sort avui en dia no és una situació freqüent el fet de trobar una clínica dental clandestina. Mm-hmm. Fa anys és cert que era més habitual, però per això, com dic, actualment tenim més control i sí, efectivament, des del col·legi nosaltres no en teníem cap tipus de constància. ni coneixement ni cap denúncia presentada per aquest, per aquest tema. Xiringuito, diguéssim, muntat, perquè no el podem ni anomenar com a clínica dental.
Sí, sí, l'intrusisme i les il·legalitats costen molt a vegades de trobar, però pot tornar a posar sobre la taula el debat que al sector de l'odontologia hi ha molt d'intrusisme i que vostès fa anys que ho estan denunciant, veritat? Com és que no es pot aturar aquest intrusisme que hi ha, senyor Gómez?
Actualment la problemàtica ha canviat. Si comparem amb la problemàtica que teníem amb l'intrusisme farà uns 20 o 30 anys, on era bastant més fàcil trobar-nos aquesta situació. Avui en dia hi ha una plètora professional d'odontòlegs, és a dir, manca de dentistes no n'hi ha realment, i on ens trobem aquestes pràctiques seria en persones que estan exercint sense la titulació, per exemple, homologada. És bastant més freqüent. Abans trobàvem, per exemple, protèsics que el que feien era fer intrusisme perquè no estava dintre de les seves competències. Ara el més habitual és trobar el perfil de les persones que fan aquest tipus d'activitat, és perfil de gent que té una titulació d'un país estranger i que no ha fet l'homologació aquí o que no pot fer ni tan sols l'homologació. No són títols reconeguts, diguéssim. Aquesta seria la dinàmica més actual, habitual avui en dia.
I avui en dia vostès, el col·legi, reben moltes denúncies o queixes per aquesta activitat que ens deia o per poder alguna mala praxis encara o no?
Bueno, sobretot l'única possibilitat que tenim nosaltres és que, com en aquest cas es detecti d'una manera casual, o bé gràcies a, com no són clíniques que més, o no són diguéssim aquests xiringuitos, com deia ara, no estan a peu de carrer, són molt difícils de detectar pel col·legi mateix, per les pròpies autoritats, pel propi Departament de Salut. És impossible, com aquell qui diu, detectar-ho. I l'única possibilitat que tenim és que sigui un pacient que hagi anat i que hagi estat, hagi tingut algun problema, o bé de salut, o bé d'un malentès, etc. Sí. Llavors, el més important és fer una crida a la població dels riscos que això comporta, no? És a dir, no només el risc que tothom pot entendre de que pot haver-hi una manca de control, per exemple, higiènic. Hem de recordar que les clíniques dentals, i després de la pandèmia encara ha quedat més en evidència, en el sentit que les clíniques dentals tenim uns protocols molt, molt estrictes d'esterilització i de desinfecció de tots els materials i totes les superfícies, espais que fem servir i on treballem. Llavors és molt important el control higiènic de les instal·lacions d'una clínica dental. I després el fet de ser tractat per una persona que no té una titulació deguda o que no està homologada també pot comportar un risc per la salut dels pacients. Clar. I a més enllà, la impossibilitat també de poder reclamar. Hem de recordar que nosaltres, els dentistes i les clíniques dentals degudament registrades, tenim l'obligació de tenir una assegurança de responsabilitat civil i, per tant, sempre podem donar una resposta quan hi ha algun problema amb el pacient. Sí. En aquests casos, el pacient està totalment venut, és a dir, està totalment desprotegit.
És important. És molt important posar-se en mans d'un professional que conegui bé el tema, perquè això d'arreglar els problemes dentals no és una cosa molt senzilla, i a vegades hi ha molta gent que mira sobretot el preu, i allò de bo i barat no existeix, no, senyor Gómez?
No, però és que a més avui en dia el preu no ha de ser un condicionant perquè anem a aquest tipus de llocs. És a dir, hem de veure, i en els darrers anys s'està implementant cada vegada més la cobertura, ampliació de la cobertura, que a Catalunya tenim ara una llei de salut bucodental que tindrà una major cobertura de les prestacions públiques, i hi ha un gran ventall de possibilitats de tractament. És a dir, l'excusa del preu no hauria d'estar en l'imaginari dels pacients que van a aquest tipus de clíniques. Mm. Els riscos són molt grans com per deixar-se, diguéssim, entabanar i poder ser, diguéssim, víctima d'un centre d'aquest estil.
Clar, perquè les dents, recordem-ho tots, que no tornen a créixer, i els implants, que és el que està més de moda i el més habitual, necessiten una atenció també molt especial, no?
Sí, bueno, no només és la planificació, no només és la col·locació en boca, sinó també el seu seguiment. També podríem enllaçar amb la polèmica que hi ha també actual, tot i que és un altre tema, d'anar, per exemple, a l'estranger, a Turquia, per exemple, a fer-se tractaments. És a dir, la gent ha d'entendre que la salut bucodental, en aquest cas, no és com comprar-se un cotxe que te'l pots importar d'Alemanya o de Corea o d'on sigui. I això necessita d'un seguiment, necessita que hi hagi un professional constantment a darrere. No és una cosa que et compres un moble per internet, te'l porten, te'l muntes i el temps de casa ja no t'has de preocupar. No, estem parlant de salut, no estem parlant de...
Senyor Gómez, ja per acabar, la crisi suposo que també passa factura al sector de vostès. La gent no fa tanta o no fem tantes revisions com seria convenient i necessari, doncs, o què?
Bueno, més que la crisi, que això ho veurem en els propers anys.
O la pandèmia. O la pandèmia.
Exacte, la pandèmia, sí. El fet d'aquestes des del març del 2020, efectivament s'ha notat que hi ha hagut un descens, diguéssim, de les visites periòdiques, del seguiment, de les revisions, de la consciència d'aquest tipus de necessitat de seguiment dels tractaments i d'estar revisant, és cert que s'ha vist afectada. Però també hem de dir que en el moment que s'han anat aixecant totes les restriccions, cada vegada hem vist que la gent, un cop més, va donant una resposta lenta, però, diguéssim, recuperant els nivells de revisions o de demanda, diguéssim, de tractaments de salut bucodental que teníem prepandèmia.
L'any 2019.
Per sort, cada vegada la gent té més consciència de lo que és la salut en general i, per tant, la salut bucodental, que també té una repercussió en la salut en general. No la podem oblidar.
Vincular una cosa amb l'altra sempre és molt important i necessari. Senyor Antoni Gómez, vicepresident del Col·legi d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, gràcies per estar aquí avui al migdia a COPE Catalunya i Andorra i molt bona tarda, eh?
Gràcies, bona tarda a vostè.
Molt bé, ens situem ara a Lleida, concretament a les Borges Blanques. Els Mossos d'Esquadra continuen buscant l'autor de l'apunyalament mortal d'un home de 34 anys a Itarda. La víctima va patir ferides molt greus i acabant morint a l'Hospital Arnau de Vilanova de la capital del Segrià. Tant la policia, els Mossos com l'Ajuntament de les Borges tenen sospites molt clares de qui pot haver estat l'autor dels fets, Ricard Álvarez.
Els Mossos d'Esquadra continuen buscant l'autor de l'apunyalament mortal de diumenge a la tarda a les Borges Blanques, a qui tenen identificat. Els fets van passar cap a 6:15 de la tarda durant una baralla entre dos homes a l'aparcament de l'Hort del Rabasser, situat entre l'avinguda de la Sardana i el carrer Comerç, i a tocar de l'Institut Josep Vallverdú. La víctima, de 34 anys i que treballava al municipi, va resultar ferit per arma blanca. L'agressor va fugir en direcció a l'estació d'autobusos i durant la marxa va llançar l'arma amb el que hauria ferit la víctima. Els Mossos van estar buscant l'autor dels fets en un edifici de l'avinguda Santiago Rusiñol, en el qual s'han registrat en els darrers temps diferents incidents relacionats amb persones que ocupen habitatges de l'immoble. L'alcaldessa de les Borges Blanques, Núria Palau, diu que és indignant que hi hagi hagut un assassinat i que fa temps que es queixaven de problemes amb el bloc ocupat.
Bé, ara la situació és una mica indignant, no?, perquè hàgim hagut d'arribar a la consumació d'aquests fets, arribar a tenir un assassinat, no?, quan nosaltres ja feia molt temps que ens queixàvem de que teníem problemes, de que teníem delinqüència fitxada i delinqüència identificada allà baix als blocs del Santiago Rusiñol.
Tot i no trobar-lo a l'edifici, els Mossos d'Esquadra segueixen cercant l'agressor a qui tenen identificat.
També us explicaré que una parella ha evitat un judici amb jurat popular i ha acceptat una condemna de 6 mesos de presó cadascun per ocupar un pis a la ciutat de Girona. Els condemnats, ara més que cap al 27 de novembre de 2020, van accedir a l'immoble situat al carrer Joan Massó i Valentí, aprofitant que la propietària estava ocasionalment fora de casa. Un cop dins, van canviar el pany i s'hi van estar fins al 30 de novembre, quan els van expulsar. Durant aquest temps, van utilitzar els efectes personals de la dona i també van causar un seguit de desperfectes a la cisterna del vàter, a la porta del bloc, i al pis i també al parquet. La víctima també va haver de canviar part de l'enxovar de tot l'habitatge. I a Lleida, els Mossos d'Esquadra han denunciat un home de 20 anys per conduir una moto sense carnet i escrivint missatges amb el mòbil. Una patrulla que feia un control de trànsit a Nacional 340 va detectar el conductor d'una moto que circulava escrivint missatges de text en un telèfon mòbil que portava en un suport situat al manillà. L'home va ser aturat pels agents, va sancionar-lo i durant les comprovacions van veure que tampoc tenia permís de motocicleta. El denunciat va haver de buscar una altra persona que li pogués retirar el vehicle. I a Molins de Rei, Damián Méndez, l'home de 82 anys, diagnosticat d'Alzheimer, que va desaparèixer el dijous passat en aquesta localitat del Baix Llobregat i que va ser trobat ahir, diumenge a la tarda, a Morta, que està patinada a l'Hospital Moisés Broggi de Sant Joan d'Espí. Des de la seva desaparició s'havia activat un ampli dispositiu de recerca amb més de 200 persones i 17 dotacions dels bombers de la Generalitat que el van coordinar. A banda de nombrosos voluntaris, van participar agents dels Mossos i també de la Guàrdia Urbana i Protecció Civil. Hem arribat així a 3:45, fem una pausa per la publicitat, unes bones recomanacions, 2 minuts concretament, i tornem amb més notícies.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Cuál es la calefacción más barata?
¿Va a seguir subiendo el mercado de alquiler?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Un gasto histórico, ni un solo recorte.
200.000 millones de euros de gasto público.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
¿Es sostenible que 39 euros de cada 100 vayan a las pensiones?
Habría que haberse centrado en las pensiones mínimas y más bajas.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas, todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Con la alarma de Movistar Prosegur, si pasa algo, te avisan en menos de 29 segundos y llaman por ti a la policía si fuese necesario. Tardan menos que tú decidiendo si coges o no la chaqueta de entretiempo. Consigue la alarma de Movistar Prosegur por solo 14,90 euros al mes durante 3 meses, contratándola hasta el 16 de octubre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Elegir el queso Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano. Un sentimiento italiano.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Condiciones especiales en toda la gama Peugeot.
Listas.
Regalo de 500 euros en energía.
Listo.
Pues ya está todo cargado. En marcha.
Los días Peugeot Profesional llegan del 1 al 15 de octubre cargados de ventajas para darle energía a tu negocio. Descubre más en Peugeot.es.
Eso.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Càritas té cura d'aquelles persones grans més vulnerables, aquelles que disposen d'escassos mitjans econòmics, que tenen dependència física i o social i o que no compten amb una xarxa relacionada de suport. En aquest context s'intenta que les persones grans romanguin en el seu entorn mentre sigui possible. Per això, cada vegada es fan més necessaris serveis de proximitat que van des de l'atenció al domicili fins als pisos compartits, habitatges amb suport i serveis a domicili. Alhora, es promouen projectes de relació grupal o d'acompanyament individual a domicili o en residències.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Recte final ja de l'informatiu migdia. A Barcelona, la Guàrdia Urbana no ha imposat cap multa per fumar les platges de la capital catalana i el 99% dels banyistes han respectat la normativa. La mesura s'ha implantat per primer cop aquest estiu després d'una prova pilot en 4 platges que es va fer l'estiu de l'any 2021. Guillem Campàs.
El regidor de l'Ajuntament de Barcelona s'ha mostrat satisfet amb els resultats obtinguts de les noves normatives aplicades a les platges aquest estiu. Badia afirma estar orgullós de l'acceptació que ha tingut la gent envers la nova ordenança sobre la prohibició de fumar les platges.
Tant la gent fumadora com la gent no fumadora valora per sobre del 8 la iniciativa i, per tant, creiem que el nivell de comprensió i d'acceptació d'aquestes platges sense fum doncs, ha sigut molt alt.
Amb el gran nivell d'acceptació de la ciutadania hi ha lligada la xifra de reducció de l'1% de fumadors a les platges de Barcelona. Fins ara no ha estat necessari multar a cap ciutadà per incompliment de la norma i, tal com afirma Badia, la intenció és no haver-ho de fer, però s'actuarà en cas que es detecti una voluntat expressa de no donar compliment a la mesura. La gran acceptació cap a l'ordenança d'aquest estiu reforça la postura de seguir treballant a nivell informatiu en aquests casos.
El que sempre hem intentat és treballar des del punt de vista informatiu i comunicatiu i, per tant, enguany no s'han fet sancions i tot i així m'ha aconseguit reduir fins l'1%. Per tant, estem molt satisfets.
Encara hi ha dubtes de l'aplicació de l'ordenança en horari nocturn o en esdeveniments com revetlles que tenen lloc al vespre. El regidor ha explicat que en aquests casos encara s'hi està treballant, però ha alertat que s'haurà de procedir d'una altra manera al tractar-se d'una dinàmica diferent per la poca presència de famílies. El regidor també ha volgut donar valor a l'ordenança de millora del bany assistit, que ha incrementat un 57% el seu ús respecte a l'any passat, així com les platges per gossos, un servei ja consolidat.
No deixem l'Ajuntament de Barcelona, ja que la líder de Ciutadans, Luz Guilarte, ha assegurat que l'alcaldessa Immaculada Colau, quan no sap gestionar un problema, prohibeix, que és el més fàcil. Per Guilarte, Colau té un esperit antieconòmic quan posa obstacles a les inversions o fa tot el possible per enfrontar bars i restaurants amb els veïns al prohibir que les terrasses puguin funcionar més enllà de les 11 de la nit. Iria Salcedo.
Guilarte ha acusat a Ada Colau d'imposar la seva voluntat mitjançant prohibicions, sense escoltar pimes, emprenedors i ciutadans de Barcelona. Segons la portaveu municipal de Ciutadans, és per aquest motiu que l'alcaldessa ha perdut la ciutat i la legitimitat de gestionar-la.
Doncs què fa? Prohibir. No? És lo fàcil. Prohibim i no hi ha, i ja està, ja ho hem fet tot. No? Això ha passat amb el Peuat. Després què passa? Que les coses acaben als tribunals i que els tribunals li donen la raó a tots els que reclamen aquestes males pràctiques i aquesta falta d'escolta, perquè una de les coses que pitjor ha fet la senyora Colau és escoltar, només ha escoltat ella, no ha escoltat a la ciutadania, no ha escoltat aquells que aixequen persiana cada dia, que són els que creen els llocs d'ocupació.
En aquest sentit, Luz Guilarte s'ha referit al tancament d'algunes terrasses a les 11 de la nit i ha assenyalat que mai ha vist el gremi de restauradors negant-se a negociar, sinó que és el govern municipal qui es nega a fer-ho.
És que ells mateixos ho han demanat, ha estat la senyora Colau qui s'ha negat, la senyora Janet Sanz qui s'ha negat, qui els ha posat tots els pals a les rodes, que en el pitjor moment de la recuperació econòmica els hi ha denegat gairebé més d'un 70% de les ampliacions de terrasses. Vull dir, és que, clar, quan tens un esperit antieconòmic i es penses que els diners et cauen a tu, com t'han caigut sempre a tu, de subvenció en subvenció...
També s'ha mostrat contrària a l'urbanisme tàctic del Pla Cerdà i l'Eixample. Guilarte ha assenyalat com degradant la transformació de la ciutat i ha advertit que els nous carrils bici no estan ben col·locats i fan perillosa la circulació.
I el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha reivindicat aquest dilluns en l'acte del Dia de la Policia Nacional celebrat a Barcelona, que la col·laboració del cos amb els Mossos d'Esquadra funcionen molt bé. Marlaska ha lloat el paper de la Junta de Seguretat de Catalunya i ha defensat que els dispositius de cooperació que s'organitzen entre els cossos de seguretat presents a Catalunya contribueixen a minimitzar la delinqüència. El discurs institucional del ministre de l'Interior no ha tingut connotacions polítiques ni tampoc referències als canvis del govern de la Generalitat. T'explico ara que l'imparable augment del preu del gas i de l'electricitat està esperonant la cerca d'altres formes de calefacció de cara a l'arribada de la fred. En aquest context, les calderes de biomassa s'estan consolidant entre els consumidors com una alternativa sostenible, eficient i també més barata. El sector diu que la demanda de biomassa no para de créixer i per això reclamen ajuts per evitar un possible desabastiment.
Segons el clúster de la bioenergia a Catalunya, la demanda ha pujat en un 50%. L'interès per la llenya ha crescut, però amb l'augment dels costos de producció, els preus també han pujat. A Llenyes Joan Mercè, de Sant Pau de Segúries, ja han notat l'augment de demanda a les portes de l'hivern. Així ho ha explicat el seu propietari.
Sí, mira, abans, per exemple, cada setmana venien uns 25-30 tonelades. Ara en fem 40 i va pujat. Puc dir que s'ha pujat un 50% la feina.
Un dels principals problemes és que el 70% dels boscos de Catalunya pertany a propietaris privats. Això es suma a la manca de mà d'obra qualificada en el sector. Joan Marallac, gestor forestal, explica com està sent la cerca de professionals.
Personal en trobem molt, però el que falta és realment és un professional com cal i que sàpiga fer bé les tasques.
Per fer front a la manca d'especialistes, el Departament d'Acció Climàtica està posant en marxa un pla de formació amb escoles agràries i el SOC per tal d'atraure públics més joves a treballar en el sector.
I el sector fundacional a Catalunya genera una activitat econòmica que supera els 5.300 milions d'euros i ocupa quasi bé unes 92.000 persones, un augment del 20% en 3 anys. Les xifres eren de 4.375 i 76.000 assalariats l'any 2007. Això és un informe presentat per la Coordinadora Catalana de les Fundacions. De fet, Catalunya concentra el 35% dels assalariats de fundacions d'Espanya, pràcticament duplicant la segona classificada, que és Madrid i Andalusia. Les fundacions catalanes aporten un 1,6% del valor econòmic creat al país, segons ha apuntat la presidenta de la Federació, Eugènia Vieito, que també ha reclamat un canvi del marc legal que afavoreixi la filantropia i el mecenatge. I les famílies nombroses creuen que la modificació de la zona de baixes emissions a Barcelona les discrimina. El seu president, Raül Sánchez, president de la FANOC, ha explicat a Guillem Borràs que els canvis que s'han fet perjudiquen les llars amb més de 4 persones.
Les famílies nombroses de Catalunya denuncien que no se'ls tingui en compte a la zona de baixes emissions de Barcelona. La FANOC, com a entitat que les agrupa, exigeix barems per calcular els ingressos a partir dels quals s'apliquen les noves excepcions. També demana que es tinguin en compte els membres de la família i que s'incorporin noves mesures per amortir l'impacte en el col·lectiu, que necessita vehicles més grans i costosos. Ara mateix només s'arriba als 4 membres i a partir d'aquí totes les famílies entren en aquesta categoria. En declaracions a Cadena COPE n'ha parlat el director de la FANOC, Raúl Sánchez.
El que volem és que es discriminin unes 28.000 famílies que viuen a la ciutat de Barcelona, que això correspon a unes 140.000 persones que formen part d'aquestes llars, que tenen uns problemes de mobilitat que els ha donat aquesta zona de baixes emissions perquè són incapaços de poder vendre i canviar el seu vehicle perquè no tenen recursos, i que l'Ajuntament, de nou, els torna a discriminar i els torna a legislar com si aquest col·lectiu no fossin ciutadans.
Les famílies també lamenten que no s'hagin posat en contacte amb elles des del consistori i consideren sorprenent que s'anunciïn canvis sense cap diàleg previ amb els afectats.
És la sintonia d'Esports Cope. Ja està aquí avui l'Albert Díaz. Albert, molt bona tarda.
Què tal, Carlos? Bona tarda. Aviam, bona tarda a tothom.
D'aquí molt poquet, 10 minuts, Esports Cope. Aviam, suposo que amb el ressaca de la Lliga d'ahir, la derrota del Barça, la victòria del Barça, l'empat de l'Espanyol, però ja mirant cap a la Champions, no?
Sí, bàsicament és una setmana molt important perquè tenim Champions amb un partit vital pel Barça el dimecres al Camp Nou a l'estadi. Barça-Inter de Milà, on només li va la victòria al conjunt blaugrana, però bàsicament, com la portada de l'edició d'avui d'Esports Cope és pel Barça, pensem també en el clàssic. Per què? Doncs perquè diumenge tenim clàssic Real Madrid Futbol Club Barcelona. Pentinarem l'actualitat del Barça, preguntarem a veure si recupera de cara a l'Inter algun dels lesionats, el 6 que té Xavi Hernández. Sentirem el tècnic del Barça valorant el moment de joc, sensacions i joc també de resultats de l'equip, i preguntarem com està l'Inter de Milà i també el Real Madrid. I ja la segona part del programa, doncs sí, l'actualitat dels altres dos conjunts catalans de primera, com són l'Espanyol, 6 punts en 8 jornades, i també del Girona, 7 punts en 8 jornades, 3 derrotes seguides, per cert, del Girona. Estan a la part baixa de la classificació els dos. I a l'àmbit poliesportiu, doncs parlarem del primer títol de l'Espart Girona. Parlo de bàsquet amb Bernat Canut a la banqueta. Ha estat a la Supercopa d'Espanya.
Molt bé, doncs tot això i moltes més coses. Suposo que fins a les 4 de la tarda.
Sí, més històries, com l'opinió de Josep Maria Minguella, d'Iñaki Cano, tot durant 55 minuts. I més històries que explicarem. Doncs que no perdin la sintonia, l'ossada, el que diem sempre.
Us escoltem a partir de les 3 de la tarda, 5 minuts. Abans d'acabar, encara tenim un altre punt referit al món de la cultura. El Festival Internacional de Pallassos de Cornellà ha presentat aquest dilluns la seva 19a edició, que arriba 4 anys més tard, després de la cancel·lació de la gala de 2020, i amb 52 companyies convidades enguany. Una de les novetats d'aquesta edició és que s'entregaran de forma excepcional 3 premis Nas d'Or, el que es devia de l'edició cancel·lada a la companyia Los Excèntricos i els dos germans Rayul, Raluy, en homenatge a la seva carrera, segons ha explicat aquest matí el codirector del festival, Jordi Joanet. El festival arrenca aquest diumenge i a la gala inaugural, que tindrà lloc el pròxim dijous, serà molt femenina, amb diversos números de pallasses. Una de les grans novetats que han destacat els directors ha sigut el nou espai casteller, un punt de trobada per als artistes i pel públic, on es podrà dinar o sopar i acabar de rodonir les diades del festival, segons ha afirmat aquest subdirector o la directora del festival, Sílvia Comte. L'espai era una de les iniciatives que fa més temps que treballen, i la col·laboració amb els castellers ha sigut esplèndida, segons han explicat aquest matí els organitzadors. Hem arribat així al punt final del migdia Cope Catalunya i Andorra. D'aquí pocs segons, d'aquí 20 segons aproximadament, continuarà la informació amb més notícies de la resta d'Espanya i del món. Com sempre, la seguiran explicant Pilar García Muñiz i Ángel Correas, que t'explicaran tot el que t'interessa. Que vagi bé, molt bona tarda.